Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Una setmana més, estem aquí a Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i Espai Verd. Avui tornem a parlar amb el senyor Ramon Sadó, que és president del Col·legi de Veterinaris de Girona. Ramon, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Un altre cop aquí, es veu que vam quedar amb gana.
No, amb gana? És que hi ha molta teca, per xerrar de tot això.
Hi ha molta teca.
Comences a rascar, i carai, dona per molt parlar de tot això. I, si em permets, avui parlarem del que preocupa molt a la gent, que és el coronavirus, la relació possiblement amb els animals, perquè què pot aportar el sector veterinari a la lluita contra la Covid-19?
Aviam, una mica també refent reagafant la conversa que vam deixar, no? Els coronavirus, en principi, aquest tipus de virus, són virus animals. Sí, els coronavirus venen pràcticament tots des dels animals. Provoquen malalties que la veritat és que coneixen bé. Des de finals dels anys 20 del passat segle, doncs ja van començar a determinar que les malalties produïdes per aquest virus. La bronquitis infecciosa de les aus, que és una malaltia molt comú, està produïda per un coronavirus. Hi ha coronavirus que afecten a gossos, a bovins, a cavalls, al gat, a molts, però no és el mateix coronavirus. Però moltes d'aquestes hem arribat a controlar tots aquestes malalties, hem arribat a controlar inclús algunes quasi erradicades, pràcticament fins a nivells mínims, fins a nivells que no actuen, o que evidentment amb vacunes alguns, uns altres senzillament amb un bon maneig, i altres que ells sols també desapareixen, perquè els virus, de la mateixa manera que apareixen, aleshores també desapareixen. Llavors, el que passa és que sempre van sortir de nous. És un virus que presenta presenta una elevada capacitat de variabilitat genètica. A més, aquest virus que tenim ara, per exemple, encara no està al Covid, no està clar si el que ve és d'una mutació d'un corona o de la suma de dos corones diferents, que també podria ser. Com tampoc no se sap si aquesta mutació o aquesta multiplicació de les corones ha passat en un animal i després el producte ens ha passat a nosaltres, o si ens ha arribat a nosaltres a través d'uns animals i el producte ha passat dintre de la persona humana. O sigui, encara aquestes dades encara no s'han definit. El que sí que està clar és que el que ha fet és que s'ha adaptat a l'humà, s'ha adaptat per infectar a la persona humana. És molt freqüent, això.
Bé, és el que t'anava a preguntar, si és una qüestió normal, si no és normal, és freqüent.
No, és molt freqüent. És molt freqüent que hi hagi animals, home, molt freqüent, és bastant freqüent, de fet. Totes les malalties noves, quasi totes, comencen així. La grip, el sida, el zika, l'èbola, tot això són malalties, són virus, que en un moment donat han mutat, han evolucionat, s'han adaptat a l'humà, i ens han conquerit, per dir-ho d'alguna manera. Han fet el salt.
Clar, la diferència potser sigui l'agressivitat, no?, en funció de com evoluciona aquest virus.
Sí, depèn. Tampoc no pensis que és gaire agressiu, perquè, de fet, les dades d'ahir d'aquests dies estan confirmant que pràcticament amb tota la moguda que hem tingut tenim un 5%, un 6%, un 7% de persones...
Amb anticossos, sí.
Amb anticossos, o sigui, de persones que hagin passat. El que passa és que potser la mateixa por a la pandèmia li hem donat també una importància que és global, que la té, però que hi ha virus bastant més agressius. La mateixa grip és bastant més agressiva, no amb l'efecte, però sí amb la disseminació, per exemple. M'explico, que no passa aquest. És una cosa que passa sovint. Pensa que existeixen aproximadament més de 500 espècies de coronavirus. Més de 500, i el 99% són virus animals. O sigui, d'aquestes 500 espècies. Vull dir que amb tot això estem dient que no és una cosa estranya, no és una cosa rara. És una cosa, doncs, que si en el seu moment haguéssim tingut potser més barreres biosanitàries o de bioseguretat per parar la possible arribada d'una pandèmia com aquesta, doncs, evidentment, no s'hagués escampat com s'escampa. impacte. El món global té això. El món global fa, doncs, mira, igual que la pesta que parlàvem l'altre programa. Si la pesta espanyola no hi hagués hagut la Primera Guerra Mundial, no s'hagués escampat. La pesta aquesta comença a Kansas. I no em recordo si Kansas o Texas, però comença als Estats Units.
Però quan parlem de la pesta, estem parlant de la grip espanyola.
Ah, perdó, la pesta i la grip espanyola. Comença als Estats Units, i si arriba aquí és per la Primera Guerra Mundial. Si no, segurament s'hagués quedat allà. M'explico. Clar, en canvi, actualment què passa? Actualment hi ha més vols que cotxes.
Sí, que aus al cel, pràcticament, sí, sí.
Sí, clar, quasi. Per tant, estem en un món global i, per tant, les malalties són globals. Llavors, els veterinaris aquí, que, amb això el que vull dir és que què podem aportar? Podem aportar el maneig d'aquestes epidèmies, els controls que nosaltres podem posar amb aquestes epidèmies. De fet, mira, aquests dies també s'ha fet viral l'aportació d'un veterinari a les Illes Feroes, no sé, pel control de la pandèmia dintre d'aquest arxipiélag. És un veterinari que ha adaptat el seu laboratori per avaluar casos de corona, i el resultat és que les Illes Feroes han tingut menys de 200 casos i cap mort, zero morts. És a dir, vull dir que al final definir la lluita contra aquest problema és tan important com la lluita en si, també. Sí que és veritat, perdó, que no vull comparar una cosa amb l'altra, perquè realment el problema que tenim amb la pandèmia és la gestió de l'allau de malalts que comprometen seriosament l'estructura hospitalària. Si no fos per això, evidentment el problema seria menor. El que no podem és atendre a tothom davant d'una pujada de 2.000 casos en cada dia. No?
La qüestió és la saturació i no tenir la pussi que la sanitat pública no tingui la capacitat d'atendre, sobretot en UCIs, els malalts que necessiten una atenció molt especial.
És que si no fos per això, les epidèmies que nosaltres hem gestionat, juntament amb l'ajut dels mateixos ramaders, hem erradicat multitud d'epidèmies que han començat. Tens la pesta bovina, la febre aftosa, les pestes pròximes, la pesta equina. Si en recordem, no fa tants anys, va haver tots les proves equines que es feien no em recordo quin era, els Jocs Olímpics, que es van anul·lar senzillament perquè els d'Espanya, mira, precisament, me sembla que van ser els de Barcelona, que es van anul·lar les proves amb cavalls degut a la pesta equina, de la qual ja no se'n parla.
Recordo una, a veure si em saps dir, que li van dir la malaltia de les vaques boges, que jo la recordo com una cosa greu, que fins i tot els aeroports posaven aquelles catifes per desinfectar les sabates i de més, que era una qüestió que la gent estava força espantada amb allò.
Molt. El que passa és que allò, no, curiosament, no era ni una pandèmia, ni una epidèmia, ni estava produïda per virus, ni per bacteris, ni per res de tot això. O sigui, era simplement una proteïna, un prió, que anava des dels ossos dels bovins, acabava, diguem, amb l'alimentació humana per diversos motius. I això era el que era difícilment controlable. Però no era... O sigui, el que podia ser llavors allí era traslladar el material sanitari, el material infectiu o problemàtic. Però no sofries la malaltia, sinó era consumint un producte que està contaminat amb això. Però no era, ja dic, no era un virus o una bactèria, per tant, no es podia considerar una epidèmia. Després, però sí, era un cas problemàtic.
Sí, sí. Després parlem, per exemple, de la demarcació de Girona enfront a aquesta pandèmia amb la Covid-19. Com ha actuat el col·lectiu veterinari enfront de tot això? Quines accions heu tingut?
Des del començament, evidentment, de la problemàtica del Covid, tots els veterinaris... mestres veterinaris, diguem, al col·lectiu veterinari, a través dels quatre col·legis que estem tots representats dintre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, ens varen posar a disposició de la salut pública, no podia ser d'altra manera, nosaltres de fet som una professió sanitària, com parlàvem l'altre dia, i per tant cada col·legi el que va fer és coordinar les aportacions de material sanitari dels seus propis col·legiats. Nosaltres ens vam posar en contacte amb el Servei d'Emergències Mèdiques, amb el SEM, i vam fer una crida a tots els col·legiats que tinguessin material, com per deixar que a través nostre doncs, es va coordinar això perquè s'entregués doncs, al Servei d'Emergències Mèdiques. I posteriorment, inclús alguns, una vegada aquesta primera fase, va haver una segona fase de col·legiats que el que van fer és servir directament, sigui al Trueta, sigui al Santa Caterina, als hospitals de Girona. Diré que la nostra demarcació, que és el col·legi nostre, vam arribar a entregar en el seu moment més de 2.000 mascaretes, vam entregar 300 caixes de guants, vam entregar 500 bates, això, tot això, s'ha de tenir en compte que tot és material d'ús propi, vull dir, no és un material que nosaltres el creem, és la nostra eina de treball, no? És a dir, que tot això, al final, d'alguna manera, no fa tant, l'altre dia em va trucar un company i va dir, bueno, és que ara hem rebejat això i jo vaig tancar la clínica perquè no tenia material, però és que ara continuo sense material, no em puc aconseguir i no puc obrir. Clar, sense mascaretes no puc obrir la clínica, sense guants no puc fer la feina. Total, que vam deixar tot el que teníem, inclús perdent les possibilitats de feina. No? Un capítol a part mereix també la cessió de 9 respiradors i d'una vintena de voluntaris que es van posar a disposició en aquests moments a la causa.
Era el moment d'ajudar, era el moment de fer front a tota aquesta pandèmia amb el que feia falta, que en aquell moment era això, exactament això, era el material sanitari en aquest cas.
Sí, sí, tot això és el que vam treure, tot el que teníem, i vam posar-ho a disposició tot el que teníem. Estem parlant d'això a partir del 15 de març, la segona 15 de març i tal. Aquí no em voldria oblidar de la participació també d'una empresa del sector veterinari importantíssima, com és el Laboratoris Iperdamer, que és una, avui en dia és una multinacional, ja sobretot amb molt especialitzada en vacunes i sobre en vacunes animals, va posar tots els seus laboratoris a disposició de la lluita del Covid. No sé exactament quina és la feina que han acabat fent o de quina manera, però sí que han donat suport a tot això. I també hem de recordar que Catalunya té dos puntals importants davant de les epidèmies, almenys amb animals, evidentment. És amb gestió epidemiològica, seria la Facultat de Veterinària de la UAB, i el CRESA, que és el Centre de Recerca de Sanitat Animal. Llavors, l'aportació que podem posar és aquesta, i també m'agradaria aquí assenyalar que jo diria que aquesta setmana, això també és una primícia que s'ha donat aquesta setmana, s'ha incorporat al comitè d'experts que assessoren el govern de la Generalitat un veterinari dintre de que és la gestió epidemiològica del Covid-19. O sigui, per tant, d'una manera o d'una altra, tot això hem actuat d'una manera directa, però jo diria que indirectament també hem de continuar dient que han mantingut la feina de seguiment i de control de les diferents fases de la cadena alimentària que parlàvem, és a dir, la producció en viu, l'alimentació animal, el control d'aliments directes...
És que això no es pot deixar de controlar mai. Vull dir, no es pot deixar de controlar mai, això.
Aquí no hem estat confinats,
No, per això.
La part de producció no hem estat confinats.
És com controlar, per exemple, l'aigua potable que surt per les aixetes. No es pot deixar de controlar mai, això.
Sí, sí, no, exacte. O que el metge ara es dediqués només a fer Covid.
Correcte.
Tens un apendicitis i què fem?
Llavors, correcte. Són coses que s'han de continuar fent. Però és força curiós, Ramon, la capacitat en un espai molt breu de temps de solidaritat de la societat i d'aportació científica per la lluita contra tot això.
Absolutament sorprenent. I encara, jo diria més, i això que ens ha agafat...
A contrapeu, eh?
A contrapeu.
Sí, sí.
Si ens arriba a agafar allò preparat, jo imagina que això hauria sigut molt més, però... I tot i amb això, mira el mal que fa, no?
Correcte. Si ara em permets, parlaré possiblement d'algunes preguntes que segurament s'han fet moltes vegades, s'han posat moltes vegades sobre la taula, però no està mai tornar-les a repetir i tornar a parlar sobre elles. La primera és, quina possibilitat de transmissió de coronavirus tenen els animals? Perquè aquests dies hem sentit felins que eren portadors del virus, fins i tot grans felins als zoos dels Estats Units, penso que eren 6 tigres, una cosa així, que també ho portaven,
no,
i algun gat.
Al final va ser un tigre.
Un tigre. Aquí, un gat...
No, un gat sí, un gat inclús aquí a Catalunya.
A Catalunya, a Cerdanyola, correcte.
Passada, sí.
Negrito.
Sí, el Creça, per exemple.
Sí, sí. Negrito, pobre. Que en Pau descansi, pobret. Sí, doncs, exacte. Quina possibilitat tenen aquests animalons de ser transmissors del virus?
No s'ha demostrat en absolut cap. En cap de tots aquests s'ha pogut demostrar, inclús amb unes sobredosis de virus, que passessin que aquest virus que aquest Covid, aquest corona, passés de l'animal a la persona. Sí, s'ha demostrat al revés. És a dir, el negrito que deies, és un animal que convivia amb una persona positiva de virus corona que va morir per virus corona. És a dir, jo diria, per entendre'ns, a vegades que les paraules, la mateixa paraula quasi ens pot donar la resposta, els animals, tots els animals, com quasi totes les coses, són transportadors del virus, no portadors.
D'acord.
Hi ha una mica de diferència. O sigui, portador és quan l'animal sofreix o pot sofrir també aquesta malaltia. I el gat pot sofrir aquesta malaltia, almenys no s'ha demostrat que la pot sofrir, però és un transportador. Sí que porta la malaltia, però només ens la transporta. La transportarà més a la pell que no pas en la seva respiració. És a dir, si jo m'infecto d'un gat, és perquè aquest gat porta el virus d'una altra persona, no el seu.
D'acord. Sí, sí, perfectament.
El virus, que ell està patint, el matarà amb ell, possiblement. O no, però no me'l passarà a mi. A mi el que me'l passarà més per la pell o pel pèl que haurà tingut contacte amb una altra persona que sí que el té, que no pas per la malaltia que ell està suportant i sofrint. Mm. Amb gossos no s'ha demostrat, amb fures tampoc, que són els tres animals de companyia que es consideren, i després amb altres animals de contacte directe amb les persones. Home, jo diria, ja vam estar comentant la quantitat de coronavirus que tenim amb els animals i no hem tingut pas ni una pandèmia, ni ha passat tot això, ni ha començat. És a dir, dels animals a les persones, fins avui en dia, això en ciència sabem que dos i dos no fan quatre, però sí que fins avui en dia no hi ha hagut cap cas ni es pot demostrar, ni hi ha absolutament res. O sigui, per tant, tranquil·litat absoluta.
Després tenim el tema de l'alimentació. Quines possibilitats hi hagi de que hi hagi contaminació en carn o en peix?
Tampoc, cap ni una. La contaminació que porti la carn o el peix li haurà posat alguna persona que té Covid abans de vendre-la, o abans de treballar-la, o abans d'elaborar-la. Però per ella mateixa no en porta.
D'acord. És a dir, que si es respecten les mesures d'higiene i seguretat, sí. Aquesta carn o aquest peix no té per què portar, sí, el coronavirus. Exacte. I si el porta és perquè algú contaminat amb el virus l'ha tocada.
Sí, que això, no només el coronavirus, pot portar quantitat de coses, però vull dir, inclús després, si aquesta carn o això t'arriba a tu i aquesta carn te la menges, menjant-te aquesta carn contaminada, tu no tens per què agafar el Covid. T'han d'entrar per vies, per via aèria.
No és el mateix que sigui per via digestiva que no per via aèria, respirat, en aquest cas. Després, suposo que serà tres quarts del mateix que acabes d'explicar. La llet. Hi ha risc que la llet seria tres quarts del mateix?
Tres quarts del mateix. O sigui, en aquest cas, inclús, diria més, els animals, els remugants, no s'ha demostrat en cap cas que puguin portar corona, aquest tipus de SARS-2, aquest, i per tant no hi ha cap cas en absolut, i si hi hagués algun cas que fos això, fos senzillament, és més difícil a través de l'aigua, també és molt més difícil que no pas en una superfície plana i neta, o una superfície com pot fer un paper, un plàstic, pot ser algo més, però amb llet a mi em costaria pensar que allí poguessis aïllar alguna cosa.
Hi ha ous? Hi ha perill en menjar ous?
El mateix. O sigui, la contaminació pot ser en la closca, a la clova, perquè s'hagi contaminat, perquè una persona, diguem, està rodat a sobre del tijol i allò te porti una càrrega vírica que després tu al manipular-la, però clar, hauràs d'agafar aquest ou, que en principi haurà rebut una càrrega, que la tindrà allí sobre, que tu amb la mà agafis aquesta càrrega vírica, que després aquesta mà te la passis per la cara, que t'entri a la mucosa de l'ull o del nas perquè realment passi als pulmons i que t'afecti. Mm. O sigui, aviam...
Ínfima la possibilitat, ínfima.
Que si agafes molts monos amb una màquina d'escriure, hi ha una possibilitat de no sé quants milions que t'estigui una frase, dius, home, sí, no la pots descartar, però...
Doncs Ramon Sadó, president del Col·legi de Veterinaris de Girona, moltíssimes gràcies un cop més.
Gràcies a vosaltres per trucar i per l'interès, almenys, de pensar en nosaltres.
Una abraçada forta, Ramon.
Igualment.
Aquí, tanquem aquí el Converses Veterinàries, ja sabeu, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i Espai Verd. Fins la setmana vinent.